La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dijous 2 de febrer del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil. Totes les tertúlies les podeu escoltar per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM i també per internet, a través de la web cugat.cat. Saludem els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat.
Molt bon dia. Hola, bon dia, Albert.
Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui s'estrena en Robert Sabé, s'estrena en aquesta tertúlia i de fet s'estrena com a tertulià, que m'explicaves abans que no ho has fet mai, doncs ja veuràs que t'ho passaràs molt bé.
Gràcies, bon dia.
Veí de Mirasol, Robert Sabé, i també tenim en Domènec Miquel, historiador d'aquí de la ciutat. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui crec que és un tema que no podem obviar perquè és el tema, diguem, més important a nivell nacional, que és els pressupostos, l'acord de pressupostos. De fet, crec que ara en aquests moments està parlant el president de la Generalitat, en Pere Aragonès, parlant i explicant l'acord amb Esquerra. Ahir en va parlar el portaveu del PSC, Salvador Illa, i ara ho està fent Pere Aragonès. Però més enllà de les lectures polítiques que en vulgueu fer, crec la clau de volta d'aquest acord, sembla que ens sona un mòbil, un momentet, doncs la clau de volta de tot plegat ha sigut precisament un tema molt bellesa, que és la B40, el quart cinturó, i la renúncia d'Esquerra, diríem, a la seva negativa a tirar endavant aquest projecte, i que, de fet, la seva renúncia és el que ha permès arribar a aquest acord. Volia parlar precisament d'això, de la B40, com ens afecta a Sant Cugat, primer com a vallesans, però també com a Sant Cugat, diríem, els defensors de la B40, del quart cinturó o de la Ronda Nord, com en vulguem dir, els defensors ho argumenten amb dient de Sant Cugat, amb que això reduirà el trànsit de la B30 i la congestió habitual i, per tant, millorarà la qualitat ambiental de la ciutat. Volia preguntar-vos què us sembla, si voleu dir si us agrada o no la B40, i és cosa vostra, però què us sembla tot això, el pacte, la renúncia. Ahir, per cert, vam preguntar-li a la tertúlia política a Esther Madrona, com a representant d'Esquerra, què en pensava de l'acord, i va mantenir la seva negativa a la B40, malgrat que el partit a nivell nacional hagi decidit votar-hi a favor, igual que, per exemple, es va alinear al costat de l'alcaldable de Sabadell, que està mantenint i està fent, diguem, molt públic que ell segueix en contra de la B40, malgrat el que hagi decidit el seu partit a nivell nacional. Per tant, qui vol obrir foc? Qui té ganes? Vinga, va, Domènec, endavant.
A veure... Normalment, diguéssim, sempre ens queixem de que anem enrere i de que Madrid ens avança i que no sé què més. Madrid té la M30, la M40, la M50, la M55 i la M60. Per nosaltres no volem, perquè nosaltres som ecologistes. No volem, diguéssim, la 40. Per tant, clar, és molt difícil avançar si realment no tens les comunicacions que has de tenir. I per tenir, diguéssim, les comunicacions, ja sap que sempre s'han de sacrificar coses. A veure, mai havia existit tant bosc, mai no havia existit tanta zona, diguéssim, natural a Catalunya com en aquests moments. Per tant, a veure, jo penso que hem de mirar una mica el que representa des d'un punt de vista, diguéssim, econòmic i pel desenvolupament, diguéssim, del país i el que pot representar, diguéssim, doncs, de malmetre la natura. I jo, a veure, amb l'M40 sempre he pensat que és necessària, que és una, diguéssim, que és una comunicació necessària. De fet, això ja ve dels anys 70, diguéssim, ja en Serratosa ja ho havia projectat, ja ho havia determinat, que realment era un dels grans eixos de comunicació, doncs, que hauria d'haver, diguéssim, entre el Vallès i altres les comarques, diguéssim, doncs, lateral, sobretot amb el Penedès, eh? Doncs jo penso que és una cosa que és necessària. Es pot fer, diguéssim, amb més cura o amb menys cura, però que és necessària, si el país vol anar avançant, penso que sí.
Molt bé. Gràcies, Domènec. Àgata?
Bé, jo, a banda d'aquesta reflexió que fa el Domènec, una altra reflexió el que són a l'entorn de, dels pressupostos, no? Que tu mateix, Albert, deies, no? Que pesos passats d'Esquerra des d'aquí Sant Cugat es suposen aquesta B40, des de Sabadell també, des d'Esquerra. Per tant, entenc que Esquerra, de fet sentíem el conseller de Territori d'Esquerra, que suposava també primerament, la importància, no?, d'aquesta moneda de canvi dels pressupostos, no? Que al final Esquerra s'ha menjat aquest gripau per tenir uns pressupostos, i ho lligo una mica aquí a Sant Cugat, que no tenim pressupost. Sembla que des d'aquí es treu una mica de ferro de que no tinguem pressupost encara d'aquest 2023. I bé, doncs, i una mica amb la línia del Domènec, que crec que sí que és necessària aquesta infraestructura, tot i que és clar que el tema mediambiental, bueno, s'hauria de veure, suposo que es farà de la millor manera possible, i que, bueno, aquesta reflexió, no?, que potser per un costat guanyem en qualitat de l'aire, no?, que sembla que és una cosa que ens importa molt a tots, a Sant Cugat, perquè repercutirà en aquestes vies que passen per la nostra ciutat, com són la P7 o la B30.
Volia afegir un detall sobre això que dius, que aquest cap de setmana, just abans que Esquerra fes el pas de votar a favor de la moció del PSC al Parlament, per tant, acceptés la suposada renúncia, un opinador de l'entorn d'Esquerra, que és l'Eduard Voltes, va escriure un article on deia, diu, Esquerra el que ha d'aprendre és fer, si vol ser un partit, diríem, gran que governi, el que ha fet sempre el PSC, que és pactar determinades coses i després no executar-les. Veurem si aquest és un d'aquests casos. Endavant, Robert.
Bé, jo potser de moment seré la veu dissonant. Jo m'oposo a la B40, però no m'oposo pels boscos, que molt bé ha dit en Domènec, que és el 65% de la superfície del país, i creixent, perquè malauradament la superfície agrícola es va despoblant, sinó perquè genera un model de societat en el qual no m'hi sento identificat. A més, no m'hi sento identificat ideològicament, però tampoc podrien dir per el que el propi govern de la Generalitat, i entenc com govern, no el que hi ha ara, sinó el govern amb lletres grosses, el que s'ha anat produint al llarg dels anys, que vam tindre l'honor i la sort de ser el primer país, regió o estat que generés una llei de canvi climàtic, abans inclús que l'espanyola. Bé, aquesta llei, entre altres coses, deia que es tenia que anar cap a una economia baixa en carboni, amb un equilibri de la societat en quant a distribució geogràfica, perquè els transectes cada vegada fossin més acurats i els desplaçaments, podríem dir, fossin més quilòmetre zero, per entendre d'alguna manera. I amb la B40, que molt bé heu puntualitzat, pot ser una gran sortida d'una comarca com és el Penedès cap al nord, una comarca agrícola, però sobretot que tindrà que reindustrialitzar-se, perquè sense aigua la vinya aquest any, ja ho sabeu, ha perdut un 40% de producció. Estem a travessats de trens, era un moment històric, clau, no tornarem a tindre uns pressupostos tant com els que deien ara, com per poder fer una gran línia de tren que travessés i deslliurés, podríem dir, el transport, que és el que ens està castigant l'autopista que ens atravessa per Sant Cugat. Jo penso que és un moment històric que s'ha perdut, com molts altres que anem tenint. I sí, és veritat, hi ha tota aquesta estratègia que han anat dient i per la ràdio se'ls va sentint, tu signa el que vulguis i fes el que puguis, o al revés, vull dir. Però m'agradaria tindre una imatge de país, ja sé que no està compartida, però podríem dir que anés cap a un altre model. Després faig una reflexió, és ben veritat, vull dir, als anys 70 és quan es comença a parlar del cinturó aquest. Han passat 50 anys i no s'ha fet, per algú haurà sigut. Vull dir, i no penso que només sigui per motius mediambientals, sinó perquè, entre altres coses, generarà una altra anella de població més llunyana de Barcelona, una major concentració de població cap a aquesta gran regió metropolitana, i això ens porta tota mena de problemes. A tall d'exemple, estem al 29% de recursos d'aigua. Incrementem la població en un lloc on no se'n captura. Un altre problema afegit. Jo estic en contra, però no estic en contra de la no desenvolupament del país, sinó estic a favor d'un altre desenvolupament molt més baix en carboni. I el tren era la gran oportunitat. Ens atreveix a l'AVE. A l'AVE les nits està buit. Val? A l'AVE és una línia de sortida magnífica cap al port d'Algesires, que se'n fan les exportacions cap a tot el que seria Nord-Amèrica i Sud-Amèrica, i la sortida cap a Europa. I aquí només estem empenyats en fer bitllets de 18 euros per poder anar a veure museus a Madrid. Algú falla.
Molt bé, Robert. Toni?
Molt bé. Bé, s'ha dit moltes coses i a més estic molt d'acord amb el que ha dit en Domènec, el que diu en, perdona, en Robert.
Robert.
En Robert, sí. I l'Àgata també, clar. No sé, jo crec que ara el tema de l'ecologisme, i que no vol dir que estigui en compte, jo crec que s'ha d'intentar al màxim possible doncs, respectar i seguim aquesta línia, però clar, hi ha un moment que s'han de fer vies de sortida, d'entrada, de travessar Catalunya. Com molt bé ha dit en Robert, tant de bo poguéssim pogut fer-ho del tren i que el tren seria una solució immensa, però sembla ser que això veig que serà molt complicat, perquè si fins ara no s'ha fet, no crec que ara es facin dos dies. I després hi ha un altre tema, amb el tema d'acceptar o no acceptar, més enllà de l'ecologisme i més enllà de respectar el medi ambient i els boscos i tot això, i els camps i tal. Jo crec que també, a veure fins a quin punt és un tema només d'ecologisme i això és un tema polític, és evident, perquè si s'accepta o no s'accepten els pressupostos, si es fa la B40, si no es fa, si la via de travessar Catalunya, si la via de sortir d'aquí i d'allà, de les zones colindants i tot això, però al final tot s'acaba amb que sembla més com si vagin en contra perquè no guanyi l'altre que no pas de mirar pel poble o de mirar per la zona on s'ha de fer la B40. Jo crec que la B40 tard o d'hora s'haurà de fer, perquè a més és que està mig embastada. Ahir precisament vaig passar per allà i allò està empantanegat, que està pitjor ara que no pas abans de fer-ho, perquè hi ha uns embussos allà, hi ha unes entrades i unes sortides, uns revolts, que si hi ha més accidents és perquè es va molt a poc a poc el trànsit que hi ha. Aleshores, a veure, qui diria que no seria bo una alternativa a la C58, que cada dia quan veus a les 8 del matí aquella gent que van a treballar, no van a passar-se bé en el cine ni museus ni a la platja, van a treballar i cada dia han de fer aquella hora i mitja o dues hores de cua fins... Escolta, si hi hagués una alternativa, jo crec que s'hi tirarien de cap. Per tant, jo crec que s'ha de fer... Vull dir, al final s'han de fer sortides i passos que la gent pugui... És a dir, els cotxes no els podem anul·lar, no els podem treure, tot i que anem cada vegada més aquí, que no es vagi amb cotxe, això és molt difícil. Per tant, no sé, jo crec que és un atzucat que si no diuen, escolta, tirem pel dret i fem-ho, no es farà mai. Perquè hi ha tants interessos per uns i pels altres que al final dius, què és? Que no es vol fer o que no interessa o no el fem perquè així anem en contra dels altres? Perquè avui manen uns, o diria això en un nou país, i l'altre, un altre dia en van anar els altres. Llavors es tornen enrere, es tiren endavant, és a dir, jo crec que s'han de fer, però el que s'ha de fer és posar-se primer d'acord els partits polítics, que és una guerra que, bueno, que tampoc no ho descobriria jo ara, no?
Molt bé. El que és curiós és que, diríem, portem molts anys pendents, com dèiem, no?, d'aquesta infraestructura. Durant molt temps han manat a la Generalitat i a l'Estat els partits que estan defensant ara aquesta infraestructura i no l'han fet ni l'han acabat, no? És a dir, és com... I ara sembla que posem, i no és per defensar ningú, però sembla que posem el focus en un únic partit que sigui el que ha renunciat o no als seus ideals. Algú vol afegir alguna coseta més d'aquest tema? Doncs, seguim amb tema carreteres, però en aquest cas anem una cosa molt més local. La carretera de Rubí, val? És a dir, la carretera que uneix, diríem que anem des de l'Eroski fins a la rotonda de l'Hipòdrom. Ahir va haver un altre accident, un accident lleu, no, sense gravetat. No es pot anar excessivament ràpid, per tant, tampoc hi ha... No és un lloc on hi hagi accidents molt, molt greus, però sí que accidents lleus, molt sovint, en especial a l'encreuament, diríem, per girar, quan vens de Sant Cugat i vols girar cap a l'Avinguda dels Països Catalans, el que en diríem anar cap a la Boringer, o anar cap a Mirasol o Can Mates, allà, aquell stop, o està mal fet, o està mal senyalitzat, és evident que passa alguna cosa. No sé, si passeu sovint, què s'hi hauria de fer, què s'hi podria fer? Evidentment no sou experts, però realment sembla que ningú fa res i es van donant els accidents sovint.
Jo mira, començo jo perquè és que és un tema que l'altre dia vaig viure'l. És a dir, aquell stop, primer aquella carretera és fosca, és opaca, hi ha com una mica de canvi de rasant. Els que venen de Rubí cap a Sant Cugat, abans d'arribar a l'estop, fins que no són bastant a prop, no es veuen, perquè fa una miqueta de pujada. Per tant, aquell stop d'entrada jo crec que està mal ubicat. Però bé, ara no descobrirem com estan els desviaments i d'això, les carreteres, que si fem un repàs. Però, primera, això. Segona, la gent ve quan passes, vens de Rubí, passes per sota l'autopista, que allò també és un nyap allà increïble que fa tants anys i tants anys que està així.
En teoria, aquest primer trimestre,
sí,
l'Incasol ha de començar a arreglar-ho, veurem.
Sí, sí.
Però la promesa és aquesta.
Que no passi com la B40.
Exacte, per això.
Jo crec que la gent ja venim, o ja venen, cremats d'allà, que hi ha la rotonda de l'Eroski, que... Uh-huh. I estiven, passen per allà sota, la gent que travessa entremig d'aquells vorals que hi ha. Allò és una cosa, quan surts de l'autopista que entres cap a Sant Quan, ja entres d'una manera molt bruta, que ja dius, ostres, on sí. vaig a parar aquí? No saps que, com acabarà allò? Per tant, aquell nyap, jo crec que la gent llavors surt d'allà cremada i quan arriba la recta aquella i accelera, i allò és, sempre he pensat que allò és un problema gran, sobretot la ubicació de l'estop. I després, quan ja has girat cap a l'avinguda dels Països Catalans, que passes el pont, allò, hi ha un sotrac allà, que si no ho saps, bueno, allà si vas amb moto, saltes, mates, i parlo en propietat perquè vaig molt amb moto, jo.
Els mecànics de Rubí i Sant Cugat crec que s'han fet d'or gràcies a aquell...
No? O sigui, és a dir, que un cop has passat l'estop, i ja m'he salvat de l'estop, si vades allà, fas un salt, que allò... I després hi ha uns trossos que tiren, allò s'uneixen un, llavors van dos, llavors hi ha aparcament... És a dir, jo crec que tot aquest espai no està ben solucionat i, a més, crec que amb bastanta mala pata, francament.
Mm-hmm. Molt bé. Robert, Domènec? Robert, vinga, va.
Jo sóc del barri i aquest estop el pateixo cada dia, vull dir,
sabràs que
del Vallès. I estic totalment d'acord amb tota l'anàlisi que fa, tota la... L'orografia és negativa i la quantitat de trànsit és molt important. Jo penso que l'Ajuntament es tenia que tornar a plantejar Sant Cugat. Sant Cugat per mi encara està pensat molt com a poble i som 98.000 persones. I 98.000 persones que, a més, Sant Cugat no té un teixit productiu suficientment alt com perquè la gent pugui treballar dintre del poble. I tampoc té un servei d'autobusos, per tant, podríem dir, freqüent com per poder adaptar-se a la vida del poble. Per tant, la mobilitat és brutal. La mobilitat ve de la gent que treballem a fora, però ve també dels moments en què la gent va buscar els nanos a les escoles. Aquell stop, o sigui, és irracional, però jo el posaria en el context d'aquest no disseny del tràfic del 2022 a Sant Cugat, 2023 ja. Uh-huh. Per mi és un tema pendent. Això, si entréssim més cap a Sant Cugat, una vegada passada la Boehringer, el pont de sobre l'autopista, sobre la via del tren, que hi ha una rotonda petitíssima que agafa 25.000 cotxes que venen també de les autopistes i que han entrat per l'Hospital General, jo penso que s'han de repensar molt a la mobilitat dins del nostre poble.
Molt bé. Domènec?
Bueno, però el problema està, diguéssim, en que ens entestem en dir que allò és la carretera de Rubí quan ja no és la carretera de Rubí, sinó que realment és una artèria urbana. I aquest és el problema, que el considerem una carretera quan és una artèria urbana. Aleshores, diguéssim, el que caldria és fer la mateixa solució que s'ha fet amb Cerdanyola. És que, diguéssim, la carretera de Cerdanyola s'ha doblat, s'ha fet una mitjana, s'ha fet uns vorals per la gent, per les bicicletes, etc etc. Doncs això és el que cal fer entre Sant Cugat i Rubí.
Està projectat, si no m'equivoco, eh?
Sí, ja, com la B40.
Bueno, jo poso sobre la taula.
La B40 és el pal de paller.
No, ho dic perquè...
Sí, tens raó.
Si són aquestes coses que, en fi... Ja ho va complicar-ho molt el fet de fer tot el polígon aquest de Sant Mamet, diguéssim, doncs ja va complicar molt perquè no es va tenir en compte que això hauria d'acabar seguint una artèria urbana. I sort n'hi ha d'aquell carrer que encara, diguéssim, doncs el que fa és buidar una mica de circulació el que és pròpiament l'antiga carretera, eh? Però penseu que és l'antiga carretera que es va inaugurar el 1881, eh? 1800, eh? No 1900, eh? 1800. Per tant, a veure, que allò, diguéssim, doncs no funciona i que hauria d'estar fet d'una altra manera. Mm-hmm. A veure, si féssim una rotonda allà, que és la solució més fàcil, tampoc solucionaria
no,
el problema.
No, no, estic d'acord.
Bueno, per vigilar que l'estop es fes amb condicions, també l'altra opció és un semàfor, no? Que si el conductor no està prou alerta, no?, a l'hora de fer l'estop, doncs l'altre és un semàfor que t'obligui a parar.
En tens un 30 metres o 40 sí. del pas de vianants de l'institut, no?
Sí, sí. I una mica també, bueno, el que deia el Domènec ara, jo també crec que és que es necessita fer la carretera de nou, a part de que l'asfalt de tot el tram és horrorós. Jo crec que també us hauria de replantejar tota aquella entrada, i a més que sí, és que és una via d'entrada a Sant Cugat de l'autopista.
No, no, però és que no és que sigui una via d'entrada, és que és una artèria urbana.
Sí, sí.
És que, diguéssim, a veure, dona amb uns barris, dona amb un polígon industrial, dona en el centre comercial, vull dir, dona masses llocs. Ara ja és dintre de Sant Cugat, ja és nucli de Sant Cugat.
Tot i que no depèn de Sant Cugat.
Bueno, perquè no, continua seguint, diguem, sí, sí, té la consideració de carretera, però de la mateixa manera que Cerdanyola s'ha trobat una solució que està molt bé, doncs aquí s'hauria de fer el mateix, s'hauria de trobar, diguéssim, una solució.
És que està convertir com un carrer major ara, allò,
ja. Clar.
Sí, clar. Sí, sí.
Però això des d'àrea metropolitana s'ha dit i que diguéssim, doncs, que ja s'han de fer aquesta sèrie d'artèries urbanes, que aquest no és un cas únic, diguéssim, hi ha molts altres casos en el conjunt d'àrea metropolitana. Però, bueno, doncs això s'ha d'anar avançant cap aquí, vull dir, s'ha d'entendre que allò és una artèria, no?
A més, hi ha un tema, i és que és una carretera que històricament ha tingut sempre molts accidents. I cada cop més, perquè cada cop hi ha més espai utilitzat allà d'empreses, d'escoles, dels gimnasos, de les concessionàries dels cotxes, tot això, clar, i empreses que hi ha allà, que n'hi ha des de fa molts anys. Aleshores, s'ha anat engrandint tot i, en canvi, la carretera aquella, que se li diu, com jo crec que molt ben mal dit, carretera de Rubí, potser el 1800 es podia dir carretera de Rubí,
clar.
Però quants cotxes passaven aleshores i quants cotxes passen ara?
Que no n'hi havia. No.
El 1800 segur que no.
Exacte. Bueno, poseu-me més cap aquí. El 1900. Però, clar, davant d'una història com pot dir una cosa així?
Ens hem entès.
I un històric també.
Sí, també. Però, i com diuen en Robert, veus, ara ja m'heu despistat amb això, com diu en Robert, clar, cada vegada som més aquí, i cada vegada serem més, perquè tot el que es planteja per allà, que no m'he dit tot allò, que diuen que agafi confessats. Perquè allò, clar, bo, ja és un altre tema, que és obrir un meló que només l'obrir i el tanco, eh? Cal que siguem tants? O cal que siguem tants més? I aquí ho deixo.
Bueno, això que ara Manlle també, una mica com la B40, no? Ja ho veurem com anirà.
Sí, sí, però...
Bueno, afectarà una part d'aquesta avinguda... Tot això que estàvem explicant, en teoria s'ha d'arreglar.
D'aquest carrer major, que serà el carrer
major... Tot això que estem parlant està tot projectat. El pont de sota de l'autopista. La urbanització o pacificació, diríem, de tota la carretera de Rubí, amb carril bici, etc. I la part de Can Ametller. De moment no hi ha res, però bueno, com a mínim s'està parlant i està sobre la taula. Està els papers, si més no.
I per acabar, la rotonda aquella del balbòdrom, aquella, com se li digui, la
cabella,
allò també podíem... És un altre programa, aquella rotonda, eh? Semàfors, canvis de rasant, cotxes d'aquí, cotxes d'allà... Allò, sort que allà es va tan a poc, és impossible que hi hagi un accident més enllà d'una topada, allò que frena la veia, i tu piques per darrere, això és culpa teva. Però aquella rotonda també és... És l'ou de color, allò, eh?
Ja que has obert el meló de Cal Ametller, que és que realment afectaran allà, dir que en el Consell de Ciutat es van ensenyar el mateix que s'ha fet de totes les publicacions, i tot queda molt bé. Però tots els temes aquests de la vida dintre de Cal Ametller no està resolt. O sigui, han ensenyat el pla, no?
Sí, esclar.
Llavors, això tindrien que vindre factors històrics, factors de podrien dir la gent com es mou, cap on anirà, i tot això no està resolt. Llavors, fa una por brutal... que una gran idea urbanística, no sé si hem de créixer o no, però la idea urbanística sigui molt bona, sigui inviable, perquè realment allà al final el que tenen que anar-hi són moltes persones. Moltes. Jo penso que estem una mica amb el que heu comentat, vull dir, una cosa és fer la cosa i l'altra és aplicar-la, però arribarà un moment que potser valdria la pena pensar en aplicar-la i després fer la cosa, perquè si no està clar, sempre estem amb un problema... Carretera de Rubí, no sabia que era tan antiga, vull dir, m'imaginava que no era d'ara, però que realment sigui el mateix traçat i tot sigui igual, alguns està fallant.
Alguns no funciona.
Sí, el que està clar és que la mobilitat és el principal problema, crec, de Sant Cugat.
Sí, sí, sí. No, clar, a més, clar, la gent ha d'entrar, ha de venir al centre a comprar i a fer les gestions, perquè cada vegada més fan vivendes, però els serveis no es fan en funció dels vivendes que es fan. Per què? Perquè els comerços van al lloc on hi ha moviment de gent. Fins que no hi ha una rotació i no hi ha gent, els comerços diuen, posa allà una tocineria, però si m'hauré de menjar tot el tocino jo per dir alguna cosa, no?
Sí, sí, totalment d'acord.
Aleshores, si no lliguem això, què passa? Dos cotxes per família, perquè una ha d'anar a treballar, o una ha d'anar a treballar i els altres han d'anar al centre a portar els nanos, o... En fi, i a partir d'aquí anar creixent, no?
Molt bé. Doncs, precisament, per la gent que no vol agafar el cotxe i que prefereix anar amb tren o amb transport públic, però per fer el trajecte allò de l'última milla, que es diu, no? És a dir, per arribar fins a l'estació o de l'estació fins a casa, hi ha molta gent que havia trobat una solució, que eren els patinets. I ara, aquests 6 mesos, com a mínim 6 mesos, ja veurem, hi ha gent que diu que ja serà per sempre, que ens han enganyat, que tal, que no sé, bueno, ja veurem. De moment són 6 mesos, han prohibit entrar els patinets al transport públic, en especial al tren, que crec que és el mitjà més utilitzat en aquest sentit, sobretot per la gent que va i ve de Barcelona, en el cas de Sant Cugat. Què en penseu d'aquesta prohibició? Pot ser, realment és un perill, diríem, per la seguretat, perquè en el fons s'ha fet per això, perquè n'han expulsat alguns, molt poquets, però n'han expulsat alguns a dins d'un tren i no es vol que torni a passar, però li han espatllat, diríem, el sistema de transport per molta gent, i no sé si hi haurà aquesta gent, potser la tornarà a agafar el cotxe.
Jo primer de tot una reflexió. Si aquesta prohibició la vigilen igual com l'obligatorietat de portar mascareta a dins del transport públic, que no pateixin els usuaris, que no pateixin els usuaris de patinets, perquè podran pujar el patinet, el tren, el ferrocarril, quan els hi doni la gana. Dit això, bé, a veure, tinguent en compte que tots sabeu la meva opinió dels patinets, que s'haurien de regularitzar, etc., sí que és un pas enrere per aquesta mobilitat sostenible, que no es puguin entrar els patinets als ferrocarrils, perquè aquesta gent o deixarà d'anar amb patinet o deixarà d'anar amb ferrocarril o no sé què haurà de fer. Jo crec que se'ls ha de donar una alternativa, que és doncs, aparcaments també a les estacions de ferrocarrils, que si no m'equivoco, Sant Cugat crec que no en tenen totes, de patinets, això, bicibox. I ara no estic segura, Albert, tu potser ho saps. L'Ajuntament de Sant... És que m'ho va dir l'altre dia una usuària, que l'Ajuntament de Sant Cugat va dir que no es podien fer servir aquests bicibox per posar els patinets. Si no és una bicicleta, no es pot utilitzar.
Però crec que no, crec que no depenen de...
No depèn de l'Ajuntament, de l'AMB,
i de fet l'AMB va donar l'ordre de que sí que es poguessin fer servir els que el tenen, evidentment.
Jo penso que aquí han fotut a tothom, han fotut els que van empatinat, com bé diu l'Àgata, perquè clar, hi ha molta gent que una de les sorties que han tingut ha sigut, ha estat el patinet. Perquè el patinet és una cosa que la plegues, la portes, que això al principi amb les bicicletes que es van fer, les bicicletes aquelles plegables, tot anava, aquelles bicicletes plegables, sí. I allò era pràctic, còmode. Bé, ara ja això que peten les bateries. Home, a veure, és un tema greu, perquè pot fer molt mal una bateria aquestes, o l'explosió que provoca i tot això. Però escolta, no hi ha accidents que moren cada dia a la P7 per anar més lluny perquè es va en cotxe? S'ha de regular, d'acord, que s'ha de regular. El dels patinets i les bicicletes pel carrer no s'ha regulat, es van posant pedaços i han fotut els que van amb el transport, i els que han fotut més són els que ven amb patinets, perquè ara aquests havien fet l'estiu amb això i ara va. Però sí que és un tema que s'ha de controlar, però que és un tema de que, escolta, tota aquesta gent no van amb cotxe. És a dir, poder tenir en cotxe, allò tenir en cotxe agafat el patinet, perquè només compte agafar el patinet de casa fins a l'estació, pujar el tren amb el patinet i després arriben a destí i agafen el patinet, per tant, utilitzen menys el cotxe. És aleshores, què volem? Això o volem allò? Què hem de fer? Jo crec que és una mala jugada i que això és un nyap més com els que han posat a les bicicletes, com en el seu moment aquí a Sant Cugat es van fer aquells carrils bici en alguns carrers, que allò... Bé, alguns ja va durar el que va durar. Va durar el que dura un carmel a la porta d'un col·legi. Jo estic d'acord, perdó, estic d'acord amb els carrils bici. Estic d'acord que hi hagi alternatives. Però, com deia en Robert, pensem-ho primer abans de fa...
No diguis.
Per mi, altre cop, gràcies. Per mi, altre cop, s'han posat els bous davant del carro. Jo no he anat mai a l'àrea metropolitana, podríem dir, amb cotxe. No, sempre he anat en transport públic, però bueno, això és una qüestió personal, perquè a més tenia entès que l'autobús i el tren, o sigui, els vehicles aquests estaven pensats per transportar persones. Després va començar a haver-hi el moment en què podrien dir, es va començar a dir, bueno, els caps de setmana que pugin les bicicletes, perquè així es podrà fer determinats recorreguts, val? Però seguia l'espai, estan pensats per persones, eh? Després ja es va optar per aquesta opció en què bé, tothom, perquè així es pugui fer els transectes des de casa fins al lloc de treball, que no estiguin municipalitzats, poder-ho fer, podrien dir, un transport de baix impacte. Però segueix estant en un espai destinat a persones. Penso que les bateries cremin és un casus belli d'aquests que hagués pogut ser, com que el cautxo fa mala olor i podrien dir també retiren la... perquè aviam, al final hi ha un garbuig aquí de si estaven, són bateries manipulades per aconseguir més velocitat, etc. Jo el que sí que penso és que no hi ha prou espai per fer entrar bicicletes, patinets i persones amb un nivell de qualitat suficient com per poder estar bé. I dic qualitat suficient que no trepitgi el patinet, que podrien dir no tingui que estar jutjat per un manillar, podrien dir la part de l'estómac, etc, etc, etc. Jo penso que es tindria que tornar a pensar. Vull dir, si realment és un sistema de transport que és acurat per baixar l'impacte, que hi hagin trossos de vagó de tren en què podrien dir hi hagin el lloc on es té que anar amb les bicicletes o els patinets. Però si no, em van prohibir durant molts anys, podrien dir, portar el meu gos, podrien dir, en un tren, cosa que trobava raonable, raonabilíssima. I al final podrien dir en una sèrie de normes molt marcades en què té que anar amb morrió, lligat, etc, etc. Pues amb les bicicletes penso que les coses són mateixes. Penso que tenim que tornar a repensar el nostre model de desplaçament. Vull dir, la mobilitat no pot ser anar posant coses a sobre. Tenim que pensar quin és el model de mobilitat. Ja que mover aquesta caixa dels ous, potser farien falta menys patinets si realment el famós intercanviador de Renfe i Ferrocarrils es va fer en el seu moment i no ara amb uns pressupostos que es tindran que aprovar i tal, amb la qual cosa haguéssim pogut anar directament al Penedès sense haver de passar per Barcelona. I així és un llarg, etc. Penso que dissenyar coses és fins a cert punt senzill, però això fer que siguin funcionals és molt complicat i per mi és un problema d'això, és la meva opinió.
Domènec?
No, jo vaig entrar també amb la mateixa línia aquesta, dir, a veure, els trens estan dissenyats per les persones però no estan dissenyats, diguéssim, pels patinets ni per les bicicletes ni aquestes coses. I bueno, sabeu que, diguéssim, quan es va començar a dir això de que es podien pujar les bicicletes, hi van haver-hi alguns vagons que es van fer especials, que hi havia un petit tram per posar, diguéssim, les bicicletes i demés. Però és que els patinets se'ls trobes per tot arreu. I aleshores és molt incòmodo, diguéssim. O sigui, per la resta de viatgers, ja sé que és molt pràctic per aquest senyor, però per la resta de viatgers, diguéssim, resulta molt incòmode tenir allà un patinet per allà al mig que entrebanca, que això, sobretot si són hores en què el tren va més o menys ple, que a més és l'hora que coincideix que també hi va la gent del patinet, eh? I és clar, això llavors, o hi ha un replantejament del disseny dels trens, o això no funciona. És evident.
Però la... diguéssim que és, no és per una qüestió de comoditat dels altres passatgers, sinó de seguretat, perquè pot que aquests patinets puguin explotar aquestes bateries. De fet,
quants patinets han explotat?
De fet, si us en recordeu, fa 15 dies que hi va haver un incendi a l'Avinguda Enllaç a Sant Cugat, no va ser d'un patinet, sinó va ser d'una bateria d'una bicicleta elèctrica. Vull dir que passen. Llavors, l'altra cosa que deia el Toni de si aquesta gent llavors agafarà el cotxe, jo crec que la gent que va en patinet no agafa el cotxe, i suposo que abans de fer-ho en patinet aquest trajecte el feien caminant a peu. Passa que potser havien d'agafar el tren abans de... ara si agafen el de I-10 potser ara hauran d'agafar el de menys 10, no? Segurament sí, ja, perquè jo crec que no serà, uh-huh. O sigui, al final el recorregut aquest perdó, l'acabaran fent a peu. Mira, més una manera de moure's més sostenible que no els patinets, perquè anar a peu, recordem que és la manera més sostenible de moure'ns.
Sí. I natural.
Sí.
Sí, i natural.
La naturalitat aquí ja em sembla que...
Ja, no, però...
Malauradament, perquè això també es podia dir, la gent que va en patinet i la gent que va en bicicleta, que puja en el tren, com diem, que el millor fora que hi hagués un espai per ells o per elles, també, si fossin tots fossin més cívics a l'hora de fer servir el transport públic, a l'hora de fer això, a l'hora de fer allò, a l'hora de conduir, segurament hi hauria menys problemes. Clar, el que no està tampoc ben clar és que petin perquè les bateries s'utilitzen malament, no? Perquè posen bateries de més potència, no ho sé fins a quin punt pot ser, és evident que pot ser. Bé, és simplement posar uns controls i ja està. Ara, jo crec que és un tema que es va posant nyaps i pedaços i al final ni se soluciona, perquè encara crema més el personal, ni queda ben arreglat. Per tant, no sé, és un tema bastant complicat.
La solució més senzilla ha sigut aturar-ho, a prohibir-ho, pel que s'ha explicat, i els motius són 6 mesos perquè estudiem si trobem algun tipus de solució o algun altre tipus de control, o a veure què és. El que passa que et pots olorar, que dir, com que les altres solucions poden ser més cares, implicaria més gent, més control, sí, però... doncs fem-ho fàcil i ho prohibim.
Les solucions poden ser més cares, i perdoneu, està clar, un que no té patinet, doncs està clar, ell es posiciona. però en tal cas el patinet com a mínim ocupa l'espai d'una persona. Pagar un sol bitllet, podrien dir, per dues coses, també penso que aquí hi ha algú també està fallant. O sigui, si tenim que pensar-nos-ho tot, o sigui, té que ser equitatiu per tothom, perquè està clar, si anem a defensar un determinat model que és en detriment d'altres, tampoc ho veig de tot clar. O sigui, no vull reivindicar el tren que es va fer per les persones, perquè la vida ha canviat molt, però en tal cas tampoc vull reivindicar un tren per gent que pugui portar en patinets, perquè aquí no em diu que d'aquí dos anys amb bona cura es podran fer patinets adosables per poder portar també la criatura al costat, amb la qual ocuparem el doble d'espai. Jo penso que s'ha de pensar una mica més enllà.
Ha estat bona aquesta que només paguen un bitllet, aquesta ha estat bona. I és ben cert.
Sí, perquè hi ha patinets que tu deies això plegables dalt, però n'hi ha patinets que són enormes, eh?
Entren i el deixen allà al mig. Sí, sí.
No, és que d'entrada, bueno, esclar, és que si posem això, també a vegades entres al tren i hi ha jovent, canalla, assentats allà a l'entrada de les portes, asseguts allà.
Un bòsquet a sobre que diu, no seieu a tren.
Ah, exacte. Aquí anava. Aleshores dius, clar, si han sense portar més estris ja no són capaços d'anar en el tren de manera... En el tren, perquè ara has de parlar del tren, això pot parlar de qualsevol lloc. De manera una miqueta cívica o civilitzada, doncs a partir d'aquí apaga i vam-nos-lo. Però bé, tot s'arreglarà.
No, segurament, com dèieu, no? És a dir, quan van començar amb les bicicletes es va habilitar el principi i el final dels vagons per l'espai. Doncs potser caldrà fer tot el primer vagó per bicicletes i patinets o alguna solució d'aquestes que pugui ser més hàbil, perquè és la veritat. És a dir, hi ha un tema de seguretat i un altre de comoditat en el tema dels patinets, però que és una solució per la mobilitat de molta gent, també ho és. Llavors, jo crec que s'ha de trobar una solució, i l'haurien de trobar, que no sigui la prohibició així perquè sí i ja està. Perquè, bueno, i llavors, bueno, clar, llavors hi ha tot el tema de la regulació, eh? És a dir, que tinguin no una matrícula, però que estiguin, no, tal, una assegurança, el casc, tal, que puguin la regulació més, que tinguin una mica de formació per circular pels carrers. Això hi vam parlar l'altre dia, i és això, és a dir, ha d'anar un conjunt. Jo et deixaré anar amb patinet a la feina, però tu a canvi uns altres coses, no? Has de complir també la teva part cívica. Ens queden 9-8 minutets i res, volia acabar amb un tema molt més lleuger i molt més lúdic. Vam saber, aquesta setmana hem sabut que l'esperit del Bohèmia tornarà a la ciutat, obrirà un bar amb la gent que portava a l'antic Bohèmia, i la veritat és que aquí a Cugat Media ens ha sorprès, diguem, la onada nostàlgica que hi ha hagut de molta gent. Bueno, ens ha sorprès o no ens ha sorprès, és a dir, segurament els més veterans de la ciutat tenien més clar que tenien ganes de que torni a haver-hi alguna cosa similar al Bohèmia, que és que allò que diuen tiempos pasados nunca vuelven, no? Però no sé, quins records teniu, si no sé si anàveu o no hi anàveu, quins records teniu d'aquest espai, que almenys intentaran reproduir-lo a la zona dels cinemes, amb el bar Afònic, que s'obrirà, no sé, d'aquí un mes, un parell de mesos.
Perdó, digues.
No, jo que sóc nouvinguda, no? Que vaig venir aquí a Sant Cugat a viure, pues, potser ja fa 12 anys, el Bohemi era un punt de trobada i un punt de cohesió social amb molta gent diferent, on te coneixies molta gent i encara trobes gent, no?, pel carrer, que vas conèixer el Bohemi. De totes maneres, dir que torna al Bohèmia, que com ho he sentit amb algun grup i tal, l'esperit és agosarat, no? Perquè el Bohèmia, a part de ser un karaoke, això que et deia, no?, que tenia aquest punt de lloc de trobada de gent molt diversa, també tenia unes característiques, no?, la part de dalt, no?, aquell bosc amb els follets, que semblava que estaves allà al mig d'un viatge gairebé. Doncs jo crec que aquest bar, pues, no crec que aconsegueixi reproduir tot aquest esperit del Bohèmia, per molt que sigui un karaoke, serà un karaoke, segurament els nostàlgics del Bohèmia, jo i altres amics meus segur que hi anirem alguna ocasió, però no crec que sigui un punt d'allò de trobada com era el Bohèmia.
De fet, s'ha obert un altre meló pel barri aquell d'allà a Torreblanca, perquè la lluita que hi ha hagut sempre amb tot el veïnat, amb tots els centres i tots els espais que hi ha d'esbarjo i tot això, se'ls afegeix un que, vaja, els de l'Avinguda de Catalunya ja van quedar, i estic molt d'acord amb el que diu, era un lloc de trobada, era un lloc emblemàtic, és a dir, un lloc que et podia agradar o no et podia agradar, el cantar no et podia agradar cantar, perquè la majoria de gent que va al karaoke o que anem al karaoke no sabem cantar, per tant desafinem com, però era el moment aquell que com que ja anaves una miqueta carregadet, doncs
t'hi veies amb cor,
t'hi veies a tot, però tot l'entorn de l'espai aquell era autèntic. Una altra cosa és que ens passéssim o es passessin i tal. Jo crec que està bé, mira, locals d'aquests que puguis, perquè de fet no serà només karaoke, serà un lloc de prendre copes i això, o el que sigui, o xates, i, cosa que dubto, i després doncs, alguns dies serà amb sessió de cant i això. Jo crec que està bé, perquè la gent, mira, si tu et poses a cantar i cantes a la dutxa i tot això, però anar a un karaoke allà amb una colla, vinga, va, surto, i allò tria la cançó, va, que si surto, si no... Jo crec que està bé. A més, és un local que ja s'havia fet una història que estava força bé, però perquè el poble no va encaixar, i és un local que ha estat molts anys tancat, i sí. Per tant, a mi em va fer molta gràcia quan es va dir que es recuperava aquell local per posar-hi precisament l'Afònics, no?, que es diu ara.
L'Afònic.
L'Afònics, mm-hmm. L'Afònic. I que ho portaran part de la mateixa gent que portaven,
sí, sí,
que portaven el Bohèmia. Per tant, a mi em sembla bé.
Puc afegir una cosa? A part d'això, que sense l'Eduardo allà darrere, ja, de fet, ja no serà el Bohèmia, uh-huh. I l'altra cosa, una reflexió, no anem sobrats a Sant Cugat d'espais d'ocis. Tu surts a la nit a fer una copa, la part dels cines estan saturades, el Belgrado està saturat i para de comptar, ja no tens gairebé... per gent, diguéssim, de, no per anar a teatre, no? De gent posa tu de la set,
mitjana edat, va, mitja edat, de, va, deixem-ho
sí.
Aquí.
No anem sobrats, per tant, benvingut sigui.
Molt bé.
Perdona, un segon, i amb això acabo. De totes maneres, clar, allà hi haurà un problema amb l'horari, perquè el Bohèmia, precisament, si alguna cosa no feia, era tancar l'hora que havia tancat en el seu moment, perquè allà es diaven unes, perquè després sortia la gent al carrer, quan era molt petit, i allà es seguia la juerga, però bueno, en aquests locals ja passa. Clar, aquí no sé com hi ha el tema horaris, perquè ara està tot tan restringit, que a l'hora que hauran de tancar, la gent encara no anem prou carregats com per desfer, com de, per deixar-nos anar i posar-nos a cantar. Per tant, aquí
veurem
com acaba.
Robert.
Jo no puc donar informació perquè no hi he anat.
No hi he anat mai.
Jo he sigut també un nouvingut a Sant Cugat i no hi he anat mai, possiblement per les meves circumstàncies de família i criatures. Tanmateix, m'agrada que el que heu comentat, que hi hagin locals, podrien dir d'oci. És una ciutat que penso que està una mica mancada en aquest sentit, i és una manera també de tornar a fer vida de poble.
Mm-hmm. Molt bé. Domènec, sí, hi havies anat?
Sí, és que entre, diguéssim, que es va perdre el bebop i que es va perdre, diguéssim, el Bohèmia, esclar, diguéssim, aquí al centre, de vegades et trobes amb que organitzes una conferència que ve algú de fora, que després quan acabes vas a sopar i aniries a fer una copa. Diu, a on?
On?
A on? I diu, sí, però Sant Cugat no és una ciutat molt guai i de més, sí, sí, però tothom ha dormit d'hora.
Sí,
aleshores sí que realment és un problema, perquè aquí en el centre no hi ha res, no hi ha res, diguéssim, on puguis anar.
Sí, em puc fer després del sopar.
Llavors, bueno, has d'anar a la zona dels cines, has d'anar, diguéssim, però sempre, diguéssim, has de marxar, sí, doncs te n'has d'anar al Belgrado, has d'anar, diguéssim, així, hi ha una mica, diguem, extra rating, no?, per dir-ho així, però sí. No en el centre.
Bueno, aquí hi ha, una mica ho apuntaves tu, Toni, no?, la dicotomia amb el descans dels veïns, no? Clar, allà sí, on viu la gent, posar-hi un bar que tanqui més enllà de les 12 a 1... És complicat, la convivència és difícil, no? I aquí al costat, a la plaça Augusta, el Deesa va tenir una denúncia dels veïns i ara tenen uns sonòmetres que se'ls apaga la llum de la terrassa si puja molt la veu. Vull dir que tenen...
Això ja es va fer a la plaça Barcelona també, allò de les pampallugues.
Ah, sí, aquesta.
Sí, aquesta amb l'Smart City, temps enrere ja encara. I la gent llavors, de fet, cridava més, a veure si s'encén o no s'encén. Si fa pampallugues no...
Que era motivo doncs, de...
Sí, serà difícil que deixin obrir un bar al centre en aquestes condicions.
És que a més aquí al poble, si tu surts de dilluns a dijous, dijous comença... Mira, jo vaig estar vivint en un punt que es notava molt això. De dilluns a dimecres no se sentia una mosca. I tocava la carretera, el carrer principal, allà a prop dels quatre cantons. I a partir de dimecres, ja dijous, començava a sentir una mica més de soroll perquè paraven en allà on hi ha els porxos, al carrer Francesc Moragues, i els porxos on hi havia la Caixa Barcelona, el Banc Hispà-Americà, i bueno, fet això. Doncs paraven allà, que hi havia aquell espai, que allà va parar l'autobús, i allà baixaven a treure calés per anar cap al Xic, perquè els agafava el camí amb la porta oberta i tumba, 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 i el partit de dijous ja ho notaves, divendres encara més i dissabte ja era la festa major, però de dilluns a dijous aquí
és així. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Hem acabat una miqueta més divertits i recordant, fent memòria d'aquell Bohèmia, que serà, intentaran, si més no, que la Fònic mantingui una miqueta d'aquell esperit. Moltes gràcies, insisteixo, a tots quatre per ser-hi, per xerrar de la ciutat. I els oients ja ho saben, cada dimarts i cada dijous, a 9:15 del matí, a la 91.5 de l'FM i a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau.